a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dimarts 26 de maig sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui parlarem amb Araceli Sánchez, cap de Persones i Organització de l'Ajuntament. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. Ahir dilluns va començar la fase 1 a Ripollet i ja comencen a obrir alguns dels equipaments municipals, tancats durant més de 2 mesos degut a l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària de la Covid-19. Per parlar de com està funcionant la ciutat en aquesta nova realitat, parlem amb la cap de Persones i Organització de l'Ajuntament, Araceli Sánchez, la persona responsable d'aquest pla de desconfinament. Bon dia, Araceli.
Hola, bon dia.
Com va anar ahir dilluns el primer dia d'aquesta fase 1 d'aquesta desescalada a Ripollet?
Va anar-hi bastant bé, força bé. Nosaltres, per exemple, Atenció Ciutadana, que és on tenim ara mateix el retorn, va haver-hi bastanta gent que es va presentar allà. Molta gent es presentava sense cita prèvia, que era una de les coses que sí que remarcaven, que només atendria amb cita prèvia, però sí que és cert que la gent, hi havia gent que tenia necessitat d'anar-hi presencialment, bé perquè no tenia mitjans telemàtics per fer la seva tramitació amb l'Ajuntament, o perquè volia una resposta, no?, més presencial. I va anar-hi a primera hora, es va acumular bastanta gent que tenia cita prèvia i s'avançava la seva hora, no?, i gent que venia sense la cita prèvia. Però bueno, vam estar explicant que s'havia de demanar la cita prèvia abans de venir per evitar aquestes acumulacions de persones i qui tenia cita prèvia havia de venir a la seva hora, no s'havia d'avançar. Però va anar-hi bastant bé, bastant bé.
Estem parlant de l'OAC, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que és un dels equipaments, un dels serveis que va obrir ahir amb l'entrada d'aquesta fase 1. Una OAC que fins ara ha estat treballant, però ho ha fet de manera telemàtica, ara ja amb Atenció al Ciutadà, però que ho comentaves, no? Aforament és reduït, per tant, la gent és recomanable que demani cita prèvia, que truquin abans.
Exacte. Exacte. Fins ara la OAC, com tot l'Ajuntament, ha estat treballant de manera telemàtica des de treball a distància. No hem tallat cap servei, però sí que és cert que hi havia certa demanda, no? I sobretot ara que comencen èpoques que hi ha campanyes de beques, ajuts al lloguer, ajuts a la vivenda, doncs que requerien una presencialitat. I per aquest motiu es va decidir obrir Atenció Ciutadana. Sí que és cert que no la podem obrir al 100% perquè no tenim l'espai per garantir la distància de seguretat entre els treballadors i garantir la seguretat dels usuaris i, per tant, s'obre de manera parcial i s'han fet 2 focus d'atenció, un que està a la pròpia UAC, que coneixem tots, a Valmés 4, i un altre a la Rambla, el que és el casal de joventut, on hi ha un punt d'atenció ciutadana que fa només l'atenció de beques, vale? També en cita prèvia.
Que són aquestes beques escolars que precisament el període comença avui dimarts, no?
Exacte.
I això es fa al casal de joves, a casa Can Tossell, davant del centre cultural, just a sota la ràdio, de fet.
Exacte, just a sota, està allà. Hi ha 2 punts d'atenció, 2 persones atenent allà en cita prèvia, a totes les persones que han de venir a presentar la sol·licitud de les beques.
I totes aquestes persones, evidentment, que acudeixin ho han de fer amb les mesures de seguretat respectives, no? Aquests 2 metres de distància, les mascaretes...
Exacte. Nosaltres, a tots els serveis que s'han obert, que s'han obert de manera parcial, a més és que ara ja és una obligació que recomana l'Estat, que hem posat l'estat, vaja, que s'ha de venir amb mascareta. Llavors, totes les persones que vinguin han de portar la seva mascareta i han de respectar les distàncies de seguretat.
Ara que ja comença a obrir-se Ripollet, hi ha molts treballadors que fins ara han estat treballant telemàticament, han estat treballant des de casa, fent teletreball, que ara ja tornen a treballar a les seves oficines, als seus llocs respectius, no tots, parcialment alguns. L'Ajuntament proporciona EPIs, proporciona aquests materials de protecció per al personal?
Pel nostre personal sí. Hem treballat durant tot aquest temps del confinament, no? Més estricta, en buscar material, que no ha estat fàcil perquè, bueno, tothom estava en les mateixes circumstàncies i costava de trobar, no? Però sí, el material de protecció pels nostres treballadors està garantit i el tenim ja. Bueno, una de les condicions era que no obriríem cap servei que no tinguessin totes les mesures de protecció. També com són les mampares de protecció entre els treballadors i el personal usuari, no? Que s'ha d'atendre. O sigui que les mesures de prevenció, la desinfecció dels llocs dels equipaments i la neteja, tot està garantit.
Pel que fa a aquesta desinfecció dels llocs, entenc que es fa amb aquests punts on la gent ja ha començat a treballar i atén públic, no? Com és la UAC, que parlaves també del casal de joves, i no es fa a tots els equipaments, sinó específicament en aquests espais.
Bueno, la desinfecció durant tot aquest temps de confinament s'ha fet a tots els edificis. I ara el que es garanteix és que aquests que s'obren de cara al públic s'han tornat a netejar i es farà la desinfecció de manera habitual.
Pel que fa a altres equipaments i espais, l'atenció ciutadana, recordem, doncs, que es fa a l'OAC, sempre també amb cita prèvia. L'atenció de desenvolupament econòmic es segueix fent de manera telemàtica.
Sí.
Drets socials atén també prioritàriament de manera telemàtica, però que també es pot demanar atenció presencial amb cita prèvia. On es fa aquesta atenció de drets socials?
Es fa ja a l'edifici de drets socials, que està sota l'edifici de l'hotel Ibis, que és allà on s'ubica drets socials. Doncs es fa ja, s'ha de trucar abans o demanar a través de la web la cita prèvia, però s'atén allà.
Aquest web que és citaprèvia.ripollet.cat, oi?
Sí.
Hi ha altres equipaments que tenim a Ripollet, per exemple, la biblioteca, que també es posa en marxa aviat, es posarà en marxa dijous per fer aquest servei de devolució, perquè ha tingut la bústia de devolució tancada, doncs, gairebé 3 mesos, 2 mesos i mig.
Exacte. Biblioteca es comença ja a posar en marxa amb la devolució dels préstecs i d'aquí poc, no, ara no recordo exactament la data que hi havia prevista, no serà cap al 3 de juny, obriria el servei de préstec. També amb cita prèvia, o sigui, no hi haurà. El que intentem evitar són les cues de la gent esperant, no? Que poden ser molt, molt llargues.
Tinc aquí la xuleta, i si la biblioteca obrirà pel servei de préstec a partir del 3 de juny. De totes maneres, convé recordar una vegada més que tots els préstecs ja fets s'han prorrogat automàticament fins a finals de juliol. Per tant, les persones que tinguin llibres o documents, arxius en préstec, doncs que no es preocupin, que de moment no hauran de córrer a tornar-los aquest dijous 28 de maig. La biblioteca, clar, estic pensant en el cas concret de la biblioteca, eh? És un equipament on la gent va per quedar-s'hi, va per passar-hi estona, i més la biblioteca de Ripollet, que té sempre moltes activitats. Entenc que tot això ara no serà possible, no? Em parles de que sigui purament anar allà amb cita prèvia, recollir un arxiu d'un document o anar i tornar-lo.
Exactament, exactament. De moment no s'obrirà la biblioteca com a espai de lectura. Potser més endavant sí que es farà, però ara mateix no es podia. Clar, nosaltres hem de mirar també que es pugui garantir tota la seguretat dels usuaris, no? I en espais molt grans on hi ha moltes, per exemple, el tema de, pues això, de no, de la biblioteca, poder accedir als volums, poder estar per allà i tal, clar, sobre un espai molt difícil de controlar, no? I potser més endavant, que sí que estarà, segurament està previst, es poder obrir els espais per lectura només i tal, amb molt de control, no? Però ara mateix no ho podíem garantir i la decisió és obrir d'aquesta manera, no? Per préstecs, devolució de préstecs i més endavant préstecs. I després segurament sí que s'acabarà obrint per punts de lectura. Però de moment no hi ha una obertura ara mateix. És que en el document que nosaltres hem treballat del pla de restabliment de serveis ens hem centrat molt a les fases 1, no? En la que estem ara mateix, i fase 2, perquè fer més enllà, amb la poca informació que tenim del pla de retorn a la normalitat, no?, que el govern va publicar, doncs falta molta informació de detall, no? És molt ampli, és molt... I, de fet, el que ens passa és que el govern cada cap de setmana va sortir en publicacions en el BOE, no?, en el que ja ens van detallar més coses, doncs, de la fase 1, més detalls de la fase 2 i tal. Per tant, fer aquesta projecció més enllà de la fase 1, fase 2, ens costava molt, no? Llavors vam decidir centrar-nos molt a la fase 1, la fase 2, i llavors, a mesura que anés avançant una mica el temps, que tinguéssim més informació i també més experiència nostra, no?, en l'obertura dels serveis, doncs dibuixar altres escenaris per les següents fases.
Pel que fa a altres equipaments culturals, hem parlat de la biblioteca, evidentment al Centre Cultural totes les sales d'exposicions segueixen tancades, el Teatre Auditori doncs, al moment també segueix tancat, però el Centre Cultural seguirà fent, no?, aquesta atenció a les entitats?
Sí, sí, sí. El Centre Cultural obre també de manera parcial, també amb cita prèvia, però comença a obrir per poder fer aquesta atenció sobretot a entitats, i també a ciutadans que ho necessitin.
I el Cim Molí d'en Rata, parlàvem la setmana passada, que era el Dia Internacional dels Museus, amb el regidor de Patrimoni, amb el Sergio Linares, i ens parlava de bé que l'obertura dels museus estava prevista amb la fase 0 i mig, que va arribar també de cop i volta, que ara
Exacte.
Comentaves, no?, aquesta vegada expressa que et trobes de cop i volta que estàs en una fase, doncs va arribar a aquesta fase 0 i mig, aquesta fase 0 avançada, i ell ens deia, bé, de moment no hem obert perquè volem garantir la seguretat, que és això que deies tu ara. El CIP obre per visites amb cita prèvia.
Exacte. Sí, sí. És que, bueno, va la línia del que estem dient, no? És intentar obrir alguns serveis, però evitar que hi hagi aglomeracions de persones i poder igualment donar un servei que sigui de qualitat.
Pel que fa al pas aquest a la fase 1, una de les novetats principals, més enllà doncs, d'obrir les terrasses dels bars, que això ens hem fet un farge tots de veure en imatges a les televisions, sempre que s'ha passat de fase en alguna de les províncies,
sí.
És la possibilitat de fer esport sempre amb les mesures de seguretat, sempre de manera individual, i aquí ens trobem ja amb l'obertura del poliesportiu, d'alguns dels seus equipaments. Què obre del poliesportiu?
Doncs del poliesportiu, de moment, el que obre són les pistes de tennis, només de manera individual, en el sentit que no es poden jugar dobles, sinó que ha de ser un contra un, i la pista d'atletisme. També crec recordar ara amb una capacitat màxima de 2 persones. Res més, de moment no obrim res més. A la fase 2 sí que hi haurà algun canvi, però bueno, era una mica en la línia d'això, no? D'intentar evitar que hi hagi massa... Hi ha molta gent que té ganes, no?, de fer esport i bueno, intuïm que quan comencin a obrir-se els diferents espais, doncs tindrem una gran afluència. S'ha de fer, bueno, com la resta, s'ha de fer una cita prèvia, no?, una reserva dels espais de pista de tennis i de la pista d'atletisme. I crec recordar que hi havia un temps màxim d'una hora per desenvolupar l'activitat.
I aquestes persones que vagin a practicar, ja sigui tennis, recordem-ho, en partits individuals o atletisme, entenc que han d'anar ja canviats de casa i dutxar-se a casa, no? Els vestuaris també
sí.
Tancats.
Exacte. Els vestuaris i lavabos de les zones interiors estan tancats, també per una mesura de seguretat, i només estaran oberts els lavabos exteriors, evidentment, per poder donar un... que es netejaran, vull dir, que tenim un calendari de neteja de diverses vegades al dia.
I el tema dels equipaments esportius... És que vull entrar aquí perquè hi ha hagut una mica de polèmica per xarxes, perquè, per exemple, els camps de futbol queden tancats, però aquí pot dir, home, jo un camp de futbol puc entrar-hi i, jo què sé, jugar a 2 amics, un es posa de porter i l'altre li xuta penals. Entenc que, clar, aquí el problema és l'esport en si, no? No l'ús que se'n fa.
Clar, és que costava molt, no?, de limitar com... com obrir el servei de manera que hi hagués seguretat. Al final es va decidir fer-ho a poc, ¿vale? Quan es va decidir també nosaltres teníem una informació molt concreta, no? de com havíem d'actuar en aquell moment. Sí que és cert que això no vol dir que ens tanquem amb el que hem decidit en un moment, això no es mourà. En el document que hem treballat del pla de restabliment és un document viu que anirà evolucionant a la mesura que evolucioni tant les indicacions sanitàries com les indicacions del govern, no? Però en el seu moment es va decidir obrir només aquests dos perquè era el que consideraven que es podia controlar, no? De manera conscient, no? No, si obrim, clar, nosaltres obrir camps de futbol, obrir pavellons, tal, ens costa molt de controlar. Necessitem una persona o dues persones que estiguin allà constantment controlant l'ús que es fa d'aquestes instal·lacions. D'acord? I clar, no podíem abastar, d'entrada no podíem abastar tot això. I es va decidir en aquell moment obrir només aquestes dues instal·lacions.
Que aquestes sí que són instal·lacions que són més fàcils de controlar.
Exacte.
I també donen més per aquest esport individual, no?
Exacte, exacte.
Ho dic perquè la població, per exemple, portem setmanes veient als informatius a l'apartat d'esports com els esportistes, els futbolistes de primera divisió entrenen als seus camps amb tots els seus equipaments, mentre el ciutadà normal no, amb prou feines pot sortir a córrer pel carrer.
Sí, són aquestes coses que bueno, de vegades suposo que són pressions, no? que n'hi ha de col·lectius determinats, però clar, en principi l'esport per la resta de personal, doncs de moment el que es recomana és l'esport individual.
Ja sé que em diràs que és un document aquest de desconfinament, que és un document que està viu, que tot pot canviar, que a més la normativa, no la de Ripollet, sinó que la que ve donada per l'Estat va variant setmana a setmana, però què s'està preparant a Ripollet per quan arribi aquest pas a la fase 2, que pot ser la setmana que ve, d'aquí dues setmanes, d'aquí tres, no se sap?
Bueno, nosaltres en aquest document ja tenim prevista la fase 2. Sí que és cert que jo avui volia tenir una reunió en la que plantejar de fer un repàs del que nosaltres tenim previst ara per la fase 2, per si hi ha actualitzacions, si hi ha normativa que ja ens permet fer alguns canvis. També veient ara, bueno, ara és que portem un dia només, no? Avui el segon dia, però també veure una mica aquesta setmana com evoluciona, no? Aquests serveis que han obert, quina és l'experiència, si hem de rectificar alguna cosa, si no, si funciona bé. Bueno, fer una avaluació de tot plegat i llavors dibuixar o concretar més encara, no? la fase 2, que si tot va bé serà d'aquí dues setmanes. Però no puc avançar més del que ja hi ha en el document del pla.
Doncs ja ho veurem quan entrem a aquesta fase 2, que esperem que sigui aviat, perquè serà senyal de que les coses estan anant bé i les dades de sanitat ens ho permeten. Esperem que sigui per això. Doncs ja veurem què es pot obrir més a Ripollet i com podem seguir avançant cap a aquesta, diuen, nova normalitat. Moltes gràcies, Araceli Sánchez, cap de Persones i Organització de l'Ajuntament de Ripollet, per passar pels micròfons de Ripollet Ràdio.
Gràcies a tu.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dimarts. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.